smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you.
Ja tenim en antena una altra vegada en Andrea Motis, que ja sabeu, és el preludi amb el seu smile per donar la benvinguda. Ah, sí, sí, ella. Anna Vanessa Parellada, la nostra psicòloga de capçalera en aquest espai de benestar i salut emocional que ens porta aquí doncs, cada 15 dies. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia. Quin luxe ser preludiada per en Andrea Motis.
Ja sabeu que ens podeu fer arribar doncs, els vostres suggeriments de temes, de coses que us inquietin, o comentaris, o crítiques, el que vulgueu, a través del perfil d'Instagram de Navane, Vanessa-Parellada, els correus electrònics vanessaparelladatorres@gmail.com o si no, el nostre correu info@radiolla.cat o m'enganxeu a mi pel carrer en dieu Peu, per què no parles això amb Navane?
Sí, sí, sí.
I també funciona això.
Estupendo, això funciona molt bé.
Sí. Bé, Vane, avui què?
Avui, mira, em va arribar a les meves mans un article que em va cridar molt l'atenció i vaig pensar, crec que és interessant dur això a la ràdio. Bad is stronger than good. Mm. El mal és més fort que el bé.
Això em recorda l'algoritme d'Instagram, saps? I de Twitter.
Sí.
Que sembla que bonifiqui més quan t'insultes i et barles amb algú que no quan dius, és fenomenal això que ha dit la Vanessa avui.
Doncs funciona perquè el nostre cervell funciona així i si no, fixem-nos en la nostra vida, no? La majoria de nosaltres som persones que intentem ser funcionals, que pues, tenim una feina, cuidem dels altres, no? Complim, responem, però en canvi moltes vegades vivim amb una sensació latent de tensió constant, no? Com si el cos no acabés de confiar que tot està bé, no? Ens passen 10 coses bones i una crítica és allò que se'ns queda clavat, no? O una relació estable que funciona bé, hi ha una crisi i allò és el que acapara la nostra, o tenim una setmana bona i un error nostre ens fa dubtar de tot, no? Ens passa això, però no és perquè siguem dèbils o perquè tinguem un problema, sinó és neurociència. Aquest article de 2001, aquest de Bad is Stronger Than Good, és la conclusió a la que van arribar, no? El dolent és més fort que el bo, i no és una metàfora. Psicològicament, els esdeveniments negatius s'enregistren a més intensitat, duren més en la memòria i condicionen més la conducta futura.
O sigui, entenc que això té una explicació evolutiva, no? Perquè, en definitiva, quan
correcte,
hi ha una cosa negativa és el que ens... O sigui, això de que ens quedi tan marcat ens impulsa, diguem, a millorar-ho, a canviar-ho de manera...
Bueno, ens impulsa a sobreviure. Tu pots... de fet, la psicologia evolutiva, en el seu moment també ho va estudiar, si tu obvies una cosa bona, no passa res, però si tu obvies un perill, potser t'hi va la vida,
clar,
en això.
És clar. El que passa és que això... En l'àmbit del benestar psicològic, doncs, home, és feixuc,
clar,
eh?
Avui en dia, no, normalment, no depèn la nostra vida d'estar centrats en lo dolent, però, en canvi, el nostre cervell evolutivament està programat perquè siguem, perquè sobrevivim, no? No perquè siguem feliços. Ja ho hem explicat moltes vegades, de fet, el cos s'activa abans que la ment, a vegades notem una sensació dolenta abans de que el nostre la nostra ment entengui què passa, no? O sigui, la part primitiva del cervell, l'amígdala, que ja vam parlar en el seu moment, tenen aquesta funció evolutiva de protegir-nos del perill. I llavors moltes vegades acabem, perquè és veritat que avui no ens persegueixen depredadors, però sí que tenim doncs, coses que complir, expectatives, hi ha altres tipus de formes d'estrès, no? a les que estem, amb les que convivim. Però si anem intuïtivament a funcionar com el nostre cervell funciona i anem centrant-nos només en lo dolent i evitant riscos i evitant conflictes i evitant equivocar-nos, al final el que fem és evitar viure. I com més evites les coses que et fan mal, més mal et fan quan hi entres en contacte, no? Que això és molt típic de l'ansietat. L'ansietat funciona evitant les coses, els estímuls ansiògens, perquè et dona aquesta sensació de relax immediat, però a la llarga estàs enfortint aquests circuits cerebrals que tenen a veure amb l'habitació, amb la fugida, amb el protegir-te, amb l'estar alerta. Hi ha alguns pacients, ara penso concretament en una, que diu, jo sempre penso en lo dolent, perquè així si passa ja no m'agafa per sorpresa. Uf. I si no passa, doncs perfecte. Ja, però si no t'agafa per sorpresa, tampoc t'ha funcionat aquest entrenament en patiment quan tens la notícia dolenta que t'acaba afectant igual. No t'afecta menys, no? No has fet una inversió en patiment i llavors el patiment gros... No és com patir a plaços, que llavors el pago final no és tan gros perquè ja has anat avançant els diners. No, quan arriba la notícia dolenta pateixes igual. Per tant, tot aquest patiment previ, anticipatori, no ha sigut una inversió que et permet patir menys arribat al moment i, en canvi, et dona mal viure.
Et dona mal viure, eh?
Et dona mal viure. Per això és important no enfocar-nos en les coses dolentes, perquè de manera natural, intuïtiva, ja ho fem. Ja tenim aquest biaix negatiu, evolutiu. Ja se'ns graven de manera més forta les coses dolentes. Ja tendim a revolcar-nos en els errors de manera intuïtiva. Ja tendim a pensar que la nostra relació és un fracàs. Això ja... A la nostra ment ja funciona així. Per tant, el que hem de fer en teràpia, evidentment, no vol dir que neguem el patiment o que no li donem importància al patiment. De fet, que treballem, que és un enfoc que jo utilitzo molt, no? L'enfoc centrat en solucions, però que tu treballis en un enfoc centrat en solucions significa que tu dones espai a que la persona, primer... Moltes vegades, les primeres sessions, el que hem de fer és contenir. Perquè si una persona arriba amb crisi, el que s'ha de fer és contenir aquella crisi, sostenir aquella persona que necessita en aquell moment que algú la sostingui, validar les emocions que sent...
Contenir, que vol dir, doncs, que aquesta persona pugui, no sé, dormir, sortir al carrer, bueno, anar a comprar...
Exacte, que surti millor, del que ha entrat...
Funcional, bàsica.
Validar el que està sentint, que moltes vegades un no sap ni si el que està sentint és normal o no, si és desproporcionat o no, entendre què li està passant, veure que allò té solució, saber que té una persona que camina al seu costat, saber que té una persona amb la que pot comptar, que li pot enviar un missatge en qualsevol moment del dia, perquè a vegades parlar per WhatsApp 15 minuts és la diferència entre dormir aquella nit o no. O sigui, fer aquesta feina de... Vale, ja he descarregat, sé que no estic sola, sé que això no és raro, sé que té solució... I coses concretes, no? Pues a partir d'ara intenta centrar-te només en això, no? El proper dia, com a mínim, has d'haver dormit bé, necessites medicació, que a vegades es necessita, o sigui, ajudar que aquella persona, aquell patiment disminueixi, no? Contenir, apagar aquell foc. Val? Contenir, bàsicament, és apagar aquell foc. Validar el que aquella persona sent i entendre, també. Hi ha molta gent que no vol entendre, que vol solucionar, però hi ha gent que necessita entendre, que si no entenen, no poden tancar aquella pàgina i obrir-ne una de nova. Pues es treballa també amb entendre. Parlem sobre trauma, parlem sobre patrons, parlem sobre biologia, parlem sobre tot el que ens pot explicar per què ens estem trobant així en aquest moment, per què si la meva mare va morir fa 6 anys el dol em surt ara, no? Entendre per què, com funciona el nostre cervell, per què ara sí pots i abans no, entendre totes aquestes coses que quan entenem, entendre és la meitat de, ja ho diu la psiquiatra aquesta que n'hem parlat, la Marian Rojas, que comprender és aliviar, no? Quan entens què et passa, una part del problema ja baixa, no? El suflé ja baixa molt quan entens. I això és el que s'ha de prioritzar al principi, si la persona ho necessita. Però després ens hem de centrar en resoldre. Perquè entendre no necessàriament vol dir resoldre. A vegades entenem el que ens passa, però bueno, i ara què? Ho tinc tot claríssim, entenc d'on ve, però ara com ho resolc? No? Llavors, aquí és on entra, i és un enfoc que a mi m'agrada molt, que aquí és on entrem a centrar-nos en les solucions. Centrar-nos en les solucions, com dèiem, no vol dir obviar el patiment, no l'hem d'ignorar, no hem de pretendre no sentir emocions negatives perquè és impossible, no hem d'eliminar els pensaments negatius, que hi ha molta gent que també ve de tinc pensaments intrusius negatius, doncs escolta'ls, no? No els ignoris perquè ignorar-ho encara ho fa més fort. És com quan vas en bici, ara que parlàvem amb en Juanjo, no? I pel canvi veus una pedra i dius, ostres, la pedra aquesta, sobretot que no hi vagi perquè si no m'entrebancaré, i vas directe. No?
Sí, sí, com més la mires...
Com més la mires, més hi vas. Per tant, la pedra ens serveix per veure que per allà no, ens dona una informació que és important i ho hem de registrar i ho hem de treballar, però després ens hem de centrar en el que sí volem. Perquè, a més, el nostre cervell funciona amb objectius en positiu. En positiu no vol dir aquest positivisme tòxic de jo puc, jo, si crec en mi, sóc capaç de tot. No, objectius positius vol dir cap allà no, cap a on sí. I ens dirigim cap a on sí volem anar. No? Anem a construir el que sí volem fer. I el que fem llavors és amplificar el focus perquè els problemes no hi són 24 hores al dia. Mm. Els pensaments negatius no hi són 24 hores al dia. Hi ha moments en què no hi són. Això és el que ens interessa en teràpia centrada en solucions. Les excepcions, amplificar-les. Les escales també funcionen molt bé. No, avui estic fatal, vale. Si 0 és supermalament i 10 és superbé, on et situes? En un 4. Ostres, no has dit un 2. Per què no has dit un 2? Bueno, perquè un 2 seria això, 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 i en canvi has dit un 4. Bueno, doncs tan fatal no estàs, perquè no estàs en un 0, estàs en un 4. Mm. Què hauria de passar per estar en un 5? Coses petites, coses concretes, coses que puguem veure l'avanç, no? Veure l'avance, veure que estem una miqueta millor i validar molt les millores, centrar-nos en aquestes millores, perquè per defecte anirem cap a lo que no va mala, cap a lo que va malament, no? És com aquells camins que s'acaben creant perquè la gent hi passa sempre. Si deixem de passar per allà, les males herbes tornaran a créixer en aquell camí que no existia. I això a nivell cerebral també funciona així. Aquests camins que s'activen, aquests circuits cerebrals que s'activen per defecte i que tenim tendència evolutiva que s'activin, deixaran d'estar activats, no del tot, perquè el biaix negatiu existeix, però sí que hem de fer més forts els camins alternatius. Allò que ara són males herbes, anar trepitjant, anar tallant, anar creant un camí nou, crear circuits nous, crear aprenentatges nous que ens porten a una sensació de... d'aliviar aquell patiment, no? De no tenir aquesta tensió constant.
Molt interessant avui la reflexió de base que ens ha fet na Vanessa. El mal és més fort que el sí. Bé en les nostres emocions, en els nostres pensaments. Té una explicació, com deia, com ella apuntava, relativa doncs, a assegurar la nostra supervivència. Uh-huh. Però avui en dia jo crec que saber això, saber com funciona el nostre motor cerebral,
és bàsic.
Ens pot ajudar a entendre que potser allò que ens fa mal, sigui una emoció o sigui un pensament recurrent, no és tant perquè sigui molt important i molt dolent,
clar. Sinó també... I no perquè nosaltres siguem inútils o dèbils o això ja no funciona o l'altra persona és horrible perquè és que l'únic que tinc són pensaments negatius cap a ella o cap a ell, o entendre que el nostre cervell ens està dient si aquí no estàs bé has de sortir. I això també moltes vegades funciona amb el canvi. El cervell, com que vol que et quedis allà on estàs, moltes vegades, encara que no sigui bo, però és el que coneixes, et fa veure que les alternatives no són bones o són perilloses, no? T'allunya d'aquest risc que suposa sortir de fer sempre el mateix o sortir d'escapar d'allà on estàs. Això passa molt amb els casos de violència. No? Que moltes vegades, com és que no se'n va aquesta persona si la relació en la que està li està fent tan mal, no? Si està amb una persona que la pega, perquè encara que allò sigui dolent és el que el cervell coneix, no? I el cervell el que vol és sobreviure, i si has sobreviscut fins ara vol dir que allò no és dolent, que és una associació que li hem d'explicar al cervell que no és així, que sortir d'aquella casa, tot el marrón que suposa separar-se d'una persona que t'està maltractant, endur-te els fills, no necessàriament ha de ser dolent, no? No necessàriament lo incòmodo és dolent. Per tant, però és important entendre els matisos, no? No val tot per tothom, quedar-te en una relació és bo o és dolent, doncs depèn de la relació, no? Aquest biaix negatiu que tenim, a lo millor ens evita veure coses bones que té aquella relació, però hi ha relacions i relacions, evidentment, no? La idea general que estem transmetent avui té a veure amb persones que no tenen problemes tan extrems com un cas en el que realment perilli la teva vida, no? I en canvi en aquest cas s'apaguen aquests sistemes d'alarma i en canvi allò, com que és lo conegut i fins ara hem sobreviscut, ens quedem allà, no? També és la indefensió apresa el que funciona en el cas de la violència aquesta. Això s'ha fet molts experiments amb ratolins, no? Quan també es feien experiments amb animals, que hi havia una descàrrega elèctrica en una gàbia, fes el que fes el ratolí, tant si anava cap a l'esquerra o anava cap a la dreta, i al final el ratolí no es movia. No anava ni cap a l'esquerra ni cap a la dreta, perquè aprenia que res del que fes servia per evitar aquella descàrrega, no? O sigui, es va posar el nom d'indefensió apresa. Aprens que res del que facis serveix i per tant et bloqueges. No? Això és algo que també s'ha de tenir en compte. Bueno, s'ha de fer un bon diagnòstic, un bon dibuix del que és la situació d'aquella persona, no? una bona foto. No m'agrada tant parlar de diagnòstics, a més ara ha canviat el DSM-4, el DSM-5R, que és l'última versió que hi havia, ara volen canviar la manera de fer els diagnòstics, no centrant-nos tant en etiquetes, perquè hi ha molt falsos positius, que llavors també et condicionen a l'hora de seguir amb la teva vida, sinó analitzar més els processos, analitzar el context socioeconòmic. Això serà molt interessant. Millor en podem parlar un dia. Això va ser el gener, que es va prendre aquesta decisió de canviar l'enfoc del DSM. Que el DSM són les sigles de Manual Estadístic i Diagnòstic, que és el llibre que utilitzen, o el manual que utilitzen en psiquiatria i els psicòlegs en salut mental per diagnosticar. Diagnosticar trastorns mentals...
El catàleg, diguem-ne, de patologies.
Trastorn depressiu major, trastorn distímic, trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. O sigui, i el dona els criteris. Durant més de 6 mesos, s'han de donar 3 o més d'aquests símptomes. O sigui, estableix uns criteris per orientar la pràctica clínica, però no és tan important l'etiqueta que té, tot i que a vegades, bueno, doncs ens pot ajudar a persones que necessiten entendre i necessiten un saber que la seva filla no és dolenta, sinó que potser té un trastorn desafiant, però bueno, darrere d'aquesta etiqueta hi ha un per què ha arribat a aquesta situació i sobretot el que dèiem, com podem resoldre, no? Com podem sortir d'aquí. Si ens quedem només amb l'etiqueta, no estem ajudant, no? En teràpia centrada en solucions intentem més centrar-nos en els processos, posar focus, canviar el focus de lo dolent a lo bo, sense infantilisme i sense positivisme tòxic i sense enganyar.
Positivisme tòxic?
Positivisme tòxic, en vam parlar una vegada, no sé si va ser amb Nayamila o amb en Bernat, que parlàvem d'aquest positivisme que està en xarxes. Tu puedes, tu eres el dueño de tu vida. Que no vol dir que no sigui veritat, però aquestes frases curtes d'Instagram, que moltes vegades els gurus d'Instagram no tenen cap mena de formació. Ja no dic psicològica, a vegades ni bàsica, no? Però aquestes frases venen molt i a vegades fan més mal que bé, perquè et desinforma més que informar-te. I si
I
tu
et,
no...
et foten una càrrega a sobre, tot depèn de tu. Home,
I, si,
sí,
bueno, però... i si jo no tinc feina, i si visc en un lloc, i sí, si sí. tinc 4 fills, i si el meu marit no... I si estic jo sola en el món, i si quiero puedo, bueno... Igual sí, però igual no, no? I llavors et sents tu culpable perquè si no això, has pogut això. És perquè no has volgut. Per tant, hem d'anar alerta amb aquests missatges que poden ser tòxics, no? No tot ha de ser bo, i de fet, no tot és bo. La vida moltes vegades és una merda, parlant malament, no? Hi ha moltes emocions que no ens agraden i que només podem transitar-les i ja està. Hi ha molts patiments que només se'n van si els pateixes. Hi ha pensaments intrusius que ens donen informació i que els hem de tenir, com aquelles pel·lícules d'esperits, de... És que oigo voces. Bueno, pues, pregúntale qué quiere, no? És una mica això el que pretenem, no? Si tens pensaments negatius, anem a registrar-los, anem a veure quan apareixen, quin contingut tenen, com et sents després, i anem a fer una miqueta, anem a veure si hi ha un patró en això que ens dona informació, no? Com aquelles banderoles que trobem en el mar que ens indiquen que allà sota hi ha un submarinista... Doncs els pensaments intrusius ens poden servir com a boies d'ensenyar-nos que a vegades a sota hi ha algú que no estem veient, no? Necessitem posar llum en aquella foscor submarina i necessitem enfocar allà i la bandereta et diu que és allà on hem d'enfocar i allà trobarem maneres de primer entendre i després, a partir d'allà, dissenyar un pla d'intervenció i veure cap on podem tirar, però no pretendre... Si parlàvem de l'escala del 0 al 10, no pretenem arribar a un 10.
Pretenem... Sempre, cada dia, a tota hora.
No, pretendrem moure'ns del 4 i potser arribar a un 6 amb unes sessions de teràpia o a un 7. No? No hem de ser ni perfectes ni una persona que no som, que d'això també en vam parlar, d'aquesta gent que és addicta als llibres d'autoajuda i pretenen ser algú que no són. No hem de ser algú que no som, Hem de ser nosaltres, de la manera més autèntica possible, amb les nostres coses bones, les nostres coses dolentes, i intentar que la vida ens vagi raonablement bé, que no estiguem tot el dia patint, que no estiguem tot el dia evitant fer coses per por, que tinguem, que sentim que hem alliberat un pes, que sentim que hem alliberat una càrrega. Aquest és l'objectiu. Sense deixar de ser nosaltres, sense canviar dràsticament coses, si no és necessari, passar d'un 4 a un 5, a un 6, a un 7, no cal un 10, i entenent que hi haurà coses dolentes, que hi haurà moments en què potser tornarem a necessitar ajuda, i que l'objectiu no és que desaparegui el dolent, sinó entendre per què passa, veure de quina manera podem centrar-nos en altres coses i com podem anar navegant per tenir una vida el més raonablement feliç que puguem.
M'ha cridat molt l'atenció, Van, aquesta coincidència entre aquest biaix que els humans tenim en el nostre cervell per assegurar la nostra supervivència, de, en definitiva, tenir aquesta tendència psicològica a prestar més atenció, recordar millor i donar més pes a aquestes experiències i emocions i informacions negatives, aquesta coincidència amb el que fa les xarxes socials.
Sí.
Primant, l'algoritme prima, doncs, aquells missatges més negatius, més insultants...
Clar, és, sí que crida l'atenció.
Es correspon una cosa amb l'altra.
Però de fet és que les xarxes estan dissenyades per ser addictives.
I em temo que hi ha alguns quants companys teus, a part de matemàtics, dissenyadors i físics, etc, que també estan al darrere d'aquest disseny de l'algoritme.
Segur, bueno, perquè mercenaris n'hi ha a tots els camps de feina, no? De fet, molts fills dels grans que estan a Silicon Valley, els seus fills no tenen xarxes.
No tenen pantalles ni xarxes.
I van a col·les que fan servir llapis i paper.
Sí, sí.
Pues això és el que ens hem de preguntar, no? Yeah. I sortir d'aquest bucle.
Ets la segona persona que em parles en aquests termes avui. Hem tingut aquest matí Manel Ruiz, que a més Manel Ruiz... Bueno, expert en Bitcoin, molt ficat en el tema tecnològic i tal, i bueno, la intervenció aquest matí, la veritat que és per tornar-la a escoltar.
Ah, pues l'escoltaré.
Fent referència que potser hem tocat sostre amb això de les xarxes socials,
sí,
i el món digital, i que potser cal repensar el nostre comportament al respecte.
Han de ser una eina al nostre favor, i és veritat que són una eina útil, però tot el que ens enganxa i ens anul·la és dolent. Quan perds la voluntat, sigui el que sigui, sigui un donut o sigui Instagram, t'has de replantejar les coses. I per això va molt bé deixar-te assessorar també pels teus amics i coneguts i familiars. I si notes que tot apunta a que potser necessites ajuda, no tenir por de demanar-la. Que ja estem en una generació en la que demanar ajuda és sinònim de voler avançar i de voler estar millor.
Ja no és debilitat.
No som dèbils. No som dèbils, som molt forts, i més els que demanem ajuda.
Vanessa Parellada, ja sabeu, és psicòloga, col·laboradora de Ràdio Illa, i va abordant aquí, doncs, els temes que ella ens aporta o que altres ens podeu aportar sobre benestar emocional i salut mental. Recordeu que podeu comunicar-vos amb ella a través del correu electrònic vanessaparelladatorres@gmail.com, o si no, al nostre info@radioilla.cat, i també a l'insta d'Anna Vanessa, vanessa_parellada.
I si algú que funciona amb WhatsApp també poden contactar directament al 687-420-351, perquè el WhatsApp dona aquesta cosa de...
Vols que el posi el...
Sí, igual sí, perquè hi ha gent que el WhatsApp dona aquesta cosa de llanço i ja em contestaran, i és molt ràpid perquè el tenim al mòbil, el mail a vegades igual no el mirem tant, però el WhatsApp, i com deia, jo estic disponible 24/7 en el WhatsApp, a no ser que estigui dormint o que estigui fent alguna cosa amb la meva filla, però sí,
escolta,
que intento...
Jo també un WhatsApp i tu em contestes quan et vinguin gana.
Clar, però
no,
sí que contesto.
No cal que sigui immediat.
El que sigui un diumenge a les 11 de la nit no vol dir que deixi de contestar, i aquesta és algo que a mi em va ajudar, la psicòloga que jo vaig tenir, i intento reproduir-ho, perquè el que deia fa un moment, tenir una conversa de 15 minuts de WhatsApp un dissabte a les 11 de la nit, potser és la diferència entre dormir aquella nit o no. Llavors jo intento estar sempre.
687-420-351, ja us l'afegirem després, no cal que preneu nota, en l'àudio que li penjarem a la Vanessa avui. Gràcies, Vanessa.
Gràcies a vosaltres, com sempre, bon dia.